Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Lluís Cabal, què tal? Com estàs?
Molt bé, tu?
Quin inici?
Molt bon dia, molt bona tarda, jo, molt bona nit, de fet.
Jo, amb aquest inici, no sé, em vinc amunt.
Bueno, avui, no, és com... avui no em diràs que no és una música coneguda, avui, eh?
Arxiconeguda, conegudíssima.
Bé, bueno, no, a ningú se li escapa, no? Estem sentint la marxa triomfal del segon acte d'Aïda, eh? Una... Bé, l'hem posat perquè avui parlarem precisament
d'Aïda
i de la producció.
I perquè la tindrem en directe aquí a Sant Cugat, amb entrades exaurides, per això.
Ah, mira, fantàstic.
Al Teatre Auditori, aquesta setmana.
Aquest divendres?
Sí, sí, sí. A les 7 de la tarda. Però les persones que vulguin gaudir d'aquesta obra a mans de la Fundació Òpera Catalunya, que sou l'Orquestra Simfònica del Vallès i també els amics de l'Òpera de Sabadell, tenen una altra oportunitat a Granollers.
El Granollers el diumenge a les 6 de la tarda, aquest dia 16, 6 de la tarda a Granollers. Són les dues últimes funcions que queden d'aquesta gira que hem fet. Ahir ha sigut el darrer títol d'aquesta temporada, de temporada 2020-2021. Com sempre, la vam estrenar a Sabadell, vam fer les tres funcions que fem sempre, de dimecres, divendres i diumenge, que això va ser el 28, el 30 d'abril i el 2 de maig, i després la setmana següent l'hem portat a Manresa el dia 5, a Girona el dia 7, a Vic el dia 9, a Reus aquesta tarda l'hem feta, i després el 14 aquí a Sant Cugat i com dèiem el 16 a Granollers, que és la darrera.
I nosaltres com a Ràdio Sant Cugat tenim la sort de tenir allà algú a dins de l'orquestra, que ets tu, Lluís. Ens podràs explicar aquelles coses que el públic com a públic no coneixem. Per exemple, què significa per una orquestra, per un músic, després d'una gira així, ja esteu arribant al final, amb una òpera de les dimensions d'Aïda, ja les últimes vegades que la fas i la gaudeixes d'una altra manera?
Bé, a mi, clar, aquesta pregunta que me la fas a mi, no sé si la resposta podrà ser neutra, perquè Aïda és de les meves. Aïda és una de les meves. Jo ja ho sabeu, sóc molt wagnerià, però m'agrada molt Verdi. I Aïda és una de les meves. A més, n'hem fet unes quantes produccions al llarg de la història de la Simfònica i dels Amics de l'Òpera, i sempre em guardo un molt bon record d'aquestes produccions, sempre, no? I és una grandíssima obra. Per tant, jo et diria que jo la gaudeixo tant com el primer dia. Jo, sempre que hi ha Aïda, encantat de fer-la. És una gran obra, i tot s'ha de dir, moltes vegades les obres que es repeteixen tant, de vegades a la gent el cansen una mica, no?, el públic, però Aïda és una obra que és de les grans i no és perquè sí, mereix estar a on està per mèrits propis. Mira, si vols la contextualitzarem una miqueta, perquè toca amb un tema que ara ha estat fa uns quants dies molt d'actualitat. Es diu que Aïda és l'obra que se li va encarregar a Verdi per la inauguració del Canal de Suez. Això és una veritat a mitges, però sí que té una estreta relació amb el Canal de Suez, que, com dèiem, ha estat d'actualitat fa ben poc, no? Perquè se'ls va creuar un vaixell allà i escolta,
no,
el món va tremolar, eh?
Sí, sí.
Això, i això ens denota la importància d'aquesta infraestructura, eh? Que moltes vegades, bé, les coses ja funcionen, existeixen i són i no li donem importància, però quan alguna falla, l'economia mundial tremola.
Cert,
eh?
Cert.
I una infraestructura tan important com el Canal de Suez, doncs és Nosaltres no ho pensem, perquè tota la vida hi ha sigut, no? Des que vam néixer nosaltres, el canal de Suez ja hi és, no? El canal de Suez és un vell somni que tenien ja els egipcis, eh? Els egipcis dels faraons, vull dir, eh? No els egipcis d'Egipte d'ara, que també, sinó els egipcis dels faraons ja havien somiat en connectar els dos mars per terra, obrint un canal, el que passa que no van poder arribar mai a fer-ho. Napoleó també ja havia pensat en això, eh? També li agradava molt aquella zona, com moltes altres. També està d'actualitat ara Napoleó, no? Perquè, oi, que és el dia 21, fa... Ara no recordo si va fer, o... El dia 21 farà 200 anys de la seva mort, no? Per tant, o el dia 17... Ara, bueno, no recordo el dia, però bueno, és igual. Però està per aquí, això. Bé, doncs això. El canal de Suez, que es va inaugurar el 1867... construït pels francesos en aquell moment, per Ferdinand de Lesseps, aquest ens ha de sonar.
Sí,
Lesseps, gran amic de Gustave Eiffel, que també ens ha de sonar, de Torre Eiffel. Lesseps ha projectat aquesta infraestructura, i el sultà, el patxà Ismail, que era el governador d'Egipte en aquella època, era un home que mirava molt a Europa, i va voler aprofitar la vinentesa de la construcció del canal de Suez per construir un teatre d'òpera al Caire, que no n'hi havia. I aquí comença aquesta petita confusió que hi ha amaïda, no? Llavors, es va projectar que l'estrena, evidentment, del teatre, la inauguració del teatre, coincidís més o menys amb la inauguració del canal. Al final va ser un parell de mesos més tard, però bueno... Tant li fa. Però es volia estrenar amb una gran obra. I es va festejar una mica a Verdi. A Verdi ja se li havia demanat, el mateix Pachá li va demanar que composés un himne per la inauguració del canal. I Verdi ja li va dir,
home... I Verdi va dir, jo estic massa ocupat.
No estic per aquestes coses, sincerament. Verdi ja havia fet ja les grans obres, era un home molt famós, molt ficat en política. Verdi va ser diputat al primer Parlament de la reunificació italiana, en el primer Parlament, i va morir el 1901, ja vull dir que és un home que va viure molts anys i va viure molta història, i ja no estava per... Ell ja havia fet... Diríem que la fama ja la tenia, llavors li va dir, home, no, tu no em vinguis a demanar això. Llavors el Pachá li va dir, doncs, una òpera. I va dir, mira, jo les òperes ara, l'època aquella d'escriure òperes per encàrrec, a mi ja m'ha passat, i ara les òperes les escric quan em ve de gust. I ara... no em ve gaire de gust, no tinc altra feina, jo. I llavors va quedar la cosa així. Llavors, el teatre es va inaugurar el mateix 1867 amb Nabucco. Es va inaugurar amb una òpera de Verdi, que ja estava escrita. No era Egipte, però bueno, era història babilònica, la zona, era història antiga... Bueno, tocava una mica, encara que fos així de canto, tocava una mica, no? La situació acompanyava. I, bueno, es va estrenar amb aquesta obra. El que passa és que, a partir d'una història, d'un estudi d'un egiptòleg francès que va fer com una... va novel·lar una història, va fer com una història novel·lada de l'Egipte, de la relació dels egipcis amb els etíops, no? D'aquella època, doncs aquest article, aquesta història novel·lada va arribar a mans de Verdi i li va interessar. I aquí li va començar a interessar l'assumpte, no? I llavors va ser quan va dir, vale, doncs molt bé, doncs sí que l'escriure, una obra així. És una mica misteriós saber qui va fer el llibret, perquè el seu gran llibretista, que era Boito, en aquell moment estaven enfadats i no es parlaven, però sembla ser que sense que se n'enterés, o enterant-se'n però fent veure que no, doncs hi va col·laborar en gran manera, no? De fet, el llibret és un gran llibret, no? Sovint les òperes flaqueixen pels llibrets, no? En el cas d'Aïda, és gran música i gran llibret.
Mira, el llibret et refereixes al text, història,
text
de la història?
Sí, sí. El llibret, quan parlem del llibret d'una òpera, el llibret és el text que... El text de la...
Que canten,
sí, sí. Normalment el llibret s'escriu abans, hi ha una figura que és el llibretista, que és la persona que és capaç d'adaptar una història, una novel·la. És una mica com un guió, com un guió de televisió, no? És el que fa el guió i l'escriu.
Però sense
el text,
cap tipus de melodia.
Sense música, sense
res. Sense música, sense
I és el compositor que a partir d'aquell text doncs escriu la música. Sovint passa també quan hi ha una bona sintonia, una bona química entre el llibretista i el compositor. Doncs passa que el mateix compositor pot suggerir canvis sobre el text per adaptar-lo millor a alguna idea musical que pugui tenir. I això Verdi ho feia molt, incidia molt en això, en aquestes petites modificacions o adaptacions del text a la idea musical que ell tenia. Però mira, deixem que posem per un moment aquí, ara continuarem, però volia posar un exemple de, perquè Aïda, tothom coneix això, no? Però Aïda, en el fons, és una gran obra, però és una obra que és molt intimista. És una obra que...
I no ho semblaria a primera
vista. No ho sembla. És una obra que té grans moments molt punyents, després en sentirem algun. Té aquest moment tan brillant de la marxa del segon acte, de la marxa triomfal. Es diu triomfal perquè Radamés torna victoriós d'haver vençut els etíops. Els etíops, Aïda és etíop. Aïda és una esclava etíope. I Radamés, que està secretament enamorat, i bueno, secretament, no per Aïda, secretament pels altres, ells dos saben molt bé que estan enamorats mútuament, però secretament porten l'amor en secret, i ell, clar, acaba de vèncer el
seu poble.
I un dels presoners, dels soldats que s'han emportat presoners, és el pare d'Aïda, que és el rei dels etíops. Sí, sí.
I tot és secret.
Tot està així molt, molt d'allò. Però...
Què ens anaves a posar?
Sí, Aïda té grans moments molt brillants, molt tensos, de gran tensió, sobretot té grans duos i grans moments dramàtics molt importants, però té moments realment molt intimistes. I jo voldria fer incís en com comença i com acaba, perquè aquella dita que diu bé està el que bé acaba, també si bé comença, doncs ens dona una idea de com va. Ja veureu que... En Aïda no hi ha una obertura. L'obertura és aquella peça simfònica, no?, que ens presenta els temes. Sí que la va escriure, Existeix una obertura d'Aïda que no es toca mai, perquè Verdi la va descartar, però existeix, la va escriure. Però després la va descartar perquè, precisament per això, perquè considerava que quedava un principi massa ampulós i no era la idea que ell volia tenir. I veureu com comença.
Lluís, comenceu les cordes.
Sí, les cordes
secretament,
aquí,
com demanant permís.
Els violins, després s'hi afegeix la resta de la corda, violins primers i segons, amb sordina. Sordina és un artilugi que utilitza amb la corda, que li dona aquest so més nasal. Evidentment, l'instrument sona menys, per tant, aquí el nom de sordina. Però la principal característica, quan es toca amb sordina, no és que l'instrument soni menys, sinó que sona diferent, és aquest so més nasal, més eteri, no? Més com s'entén així. És un artilugi, és com una pinta, la sordina, perquè ho entengui el públic, és com una espècie de pinta que es posa just a sobre el pont. El pont és allà per on passen les cordes, que és el que eleva les cordes i és a prop d'on nosaltres passem l'arc, nosaltres passem l'arc a prop del pont. Doncs posant aquest artilugi en el pont, què li fas? Li estàs posant més massa, més gruix de fusta al pont, amb el qual el pont vibra menys. I aquest canvi de vibració del pont és el que dona aquesta...
Però no tanca, no és com la cejilla de la guitarra.
No modifica l'afinació amb res, ni és només que fa un so més nasal. Sento al principi, ara això ja ha crescut, el tema principal, i ara sentirem com s'acaba del tot.
Thank you.
aquesta és una escena d'amor, no?
D'amor i de mort. D'amor i de mort. Com que la sorpresa tothom sap com s'acaba, ni ho puc dir, no serà cap spoiler. Sí. Aquí al final, Radamés i Aïda acaben... De fet, Radamés és condemnat per traïció, perquè per amor Aïda li ha confessat arrel del seu pare, el pare, que és el presoner, la força que li faci dir a Radamés per on atacaran a la propera batalla i així poder-li donar la volta. Evidentment, Radamés li diu a Aïda on serà l'escapada, perquè ella a més li està dient així fugirem i ens en anirem pillor.
L'enganya de mala manera.
I llavors Radamés és descobert i és condemnat a mort per traïció. La mort per traïció dels alts mandos militars a l'època era l'enterrament en vida. Els enterraven amb un forat i el tapaven amb una roca i allà et quedes. Aïda, que sap això, ella no és condemnada perquè no és militar, no hi ha traïció per aquí, però ella entra també a la cova
i decideix morir amb ell
i moren junts. I a dalt hi ha Amneris, que és la filla del faraó, que també està enamorada de Radamés i està, doncs, bueno, implorant aquest, no sé si la gent, el públic ho ha sentit, però acaba dient pache, pau, ha passat moltes coses, tinguem pau.
Sentim en aquesta versió que ens has portat al públic, per tant,
és una obra en directe. Ja saps que a mi m'agrada posar les versions en directe. És una gravació de l'òpera de San Francisco, ara no recordo l'any perquè tenim les dades aquí, és amb Luciano Pavarotti. Mm. Però m'agradaria ara, perquè hi ha una versió d'una ària que no ho fem massa sovint, però ara la posarem sencera. Dura 4 minutets, que és l'ària O Patria Mia, d'aquesta òpera, evidentment, amb una versió que jo la trobo, bueno, és una delicatessen. Jo convido tothom a escoltar-la i veureu quins pianos que fa la soprano. I és, evidentment, no canta així qui vol, sinó qui pot, i la soprano que canta aquesta ària és la gran, grandíssima, estimadíssima i enyoradíssima Montserrat Caballé.
És el track 4, eh?
Track 4, sí.
Anem. Lluís no és de Montserrat Caballé.
No, és en Pavarotti. És igual, mira, ho sentirem després, no passa res. Està molt bé que soni aquesta ària. Sentiu-la una mica més?
Posem-la en primer pla. Pavarotti,
sí,
no?
És Pavarotti, també és el gran Pavarotti. Aquesta ària, Aïda, és una obra que els tenors la temen molt, perquè té un paperàs molt gran, però és que, a més, hi ha, en totes les òperes sempre hi ha aquella ària de referència d'aquella veu, de tenor, de soprano, de baríton, sempre hi ha aquella gran ària. Però, clar, normalment aquestes grans àries estan cap al mig de l'obra, que és quan el cantant ja ha escalfat la veu.
Ja està calent, no?
Ja tot rutlla, ja tot està engreixat, saps? La maquinària... Guaita.
Ho fan amb una facilitat, ho sembla.
Meravellós. No sents el Pavarotti i dius, cantar és fàcil.
Sí.
Doncs això, com dèiem, sempre hi ha aquesta àrea, no? I en Aïda, precisament...
La tenen al principi.
Està al principi de tot, sí. I això, clar, els tenors ho temen molt.
Si ho fas malament, ja tens
l'obra. A més, tu encara no has tingut temps d'escalfar. Una vegada, fa molts anys, vam fer una producció amb un tenor que no me'n recordo com es deia, però no és igual, es diu el pecat o no el pecador, i com que temia molt aquesta àrea, ell tenia el costum d'abans de cada funció... Per sortir i escalfar bé la veu, es cantava la Aïda sencera de dalt a baix al camerino.
Clar,
pobre home, el problema que tenia és que quan arribava l'hora de la veritat, no és que no tingués la veu escalfada.
Estava esgotat.
I llavors, pobre noi, patia molt, patia molt quan feia l'òpera, però mira.
Ja veureu,
l'última nota, és que només Pavarotti sap i pot fer això, ja ho veureu. És meravellós, és meravellós. 10 segons de pinyol aquí dalt de tot, això, 10 segons, és una eternitat.
Sí, això és i a més sense sentir que està patint.
Sense sentir que està patint, sí.
Aquest és el tema.
Aquest és el tema.
Crec que tinc preparada el fragment.
Mira,
que volies posar,
farem,
no?
Farem una cosa, si et sembla. Acabarem d'explicar quatre coses més. Mm-hmm. I llavors deixarem aquesta àrea per acabar. Penso que potser serà una bona manera de...
Vale, posem algun track més per anar contextualitzant?
Sí, posa el track número 6.
Aquí el tenim.
Aquí és un moment molt tens. Aquí és quan l'Amneris, la filla del faraó, que sospita que aquí passa alguna cosa entre Ida i Radamés, no n'està segura, però té olfacte, aquell olfacte femení que no falla mai. I llavors es queden elles dues soles, Aida i Amneris, i ella molt subtilment la va camalant perquè acabi confessant. És una mica un duelo de titanes, no? Les dues dones que estimen el mateix home i a més de dos mons socials, de dues situacions i mons socials tan diferents. Una, la filla del faraó, l'altra, l'esclava del faraó, no? Una egípcia... l'altre...
Etíop,
això mateix. I és l'esclava, no? Però és un moment molt tens, però ara molt tendre, perquè hi ha tota aquesta tendresa de l'Amneris per camalar-se a la Ida, per donar-li la confiança perquè se li confessi. No? És molt llarga, no la podrem sentir tota, perquè ja dic, acabarem amb l'altra, però mentrestant, volia fer una puntualització. Abans he dit que el canal de Suez es va inaugurar el 1867. No. El 1867 van començar a passar ja vaixells, però la inauguració va ser el 1869, la inauguració del canal de Suez. Uh-huh. I l'estrena d'Aida va ser al desembre del 1871 en aquest teatre del Caire.
Va ser quan li va arribar el llibre, quan sí, va arribar quan l'obra,
ja
estava més que estrenat,
sí,
el canal.
El canal estava més que inaugurat. La va inaugurar Eugènia de Montijo, que en aquell moment era l'emperadriu francesa, però molt poc després el canal va passar a mans britàniques. Allò ha sigut un punt calent sempre, allà. I després, al final, em sembla que va ser el 1959, va ser nacionalitzat pel govern egipci, i ara és de gestió egípcia. Doncs el que dèiem, la inauguració va ser el 1869, no 67. Mm-hmm. El 67 ja hi van començar a passar els vaixells. Aquesta obra, ja dic, s'havia d'estrenar el gener del 71, però també pel conflicte de la guerra de Prússia, Franco-Prussià, tot també hi havia merder per allà, pel tema de portar els decorats, els vestuaris, bueno, hi havia molt de merder, zona calenta, i es va estrenar el 24 de desembre del 1871 al Teatre del Caire. Bé, jo convido tothom que aquest divendres vinguin a Ida.
El Teatre
Auditori. Clar, m'has dit que està exhaurit, per tant, no es poden comprar entrades. Però, bueno, si no
pots anar al
teatre, es pot anar a Granollers, i si no pot anar, també tenen l'excusa perfecta per buscar una bona gravació d'Ida, que n'hi ha moltes, i gaudir-ne de dalt a baix, perquè és una obra que és, com dic, per gaudir-ne molt.
Tal que, i com tu ens l'has explicat, venen ganes, i venen ganes d'anar a buscar aquella versió de Pavarotti i també de la que ara ens posaràs.
La que ara sentirem. Jo penso que és una manera immillorable d'acabar el programa, que és, com deia abans, amb l'àrea O Patria Mia, que és quan la Ida diu no et tornaré a veure més, la meva pàtria no la tornaré a veure més, no? Amb aquesta delicadesa i amb aquest savoir-faire que diuen els francesos, que només tenia Montserrat Caballé.
Doncs Lluís Cabal, fins la propera. Fins moltes la propera. Gràcies des de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Que vagi molt bé aquestes últimes obres d'Aida. I com no us atureu, perquè no deixeu de fer coses des
sí,
de l'orquestra,
no parem.
Doncs ja vindràs a explicar-nos la propera. I si no, recuparem
sí, tenim pendent
aquella
de
sèrie
compositores.
De dones compositores
sí, sí, sí.
Que era magnífica.
Aquí,
doncs ens quedem amb Montserrat Caballé.